Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia de confinament Catalunya, molt bon dia també Andorra, d'aquest dilluns 20 d'abril del 2020. Avui és dia de Sant Agnès de Montepulciano, i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Aquest cap de setmana he pogut llegir a la psiquiatra Marian Rojas Estapé. En el seu llibre Com fer perquè et passin coses bones, explica que a la gent li agrada que li expliquin històries. A vegades, el fet de portar imaginació, una mica de gràcia i màgia, fa que aquestes històries puguin generar un bon ambient. Els humans sempre han buscat històries. Sempre busquen estar entretinguts, educats o ben informats. Els objectius dels mitjans de comunicació, però d'això ja parlarem un altre dia. Avui ens agradaria que penséssim en els mags. La seva manera de posar-se al públic a la butxaca moltes vegades passa per fer un relat proper. Així, els seus trucs finals encara generen més sorpresa i admiració. La paraula vesteix tota l'alquímia desplegada. Científicament, sabem que les històries fan que el nostre cervell alliberi oxitocines, una substància química associada amb l'empatia i la sociabilitat. Intentem, doncs, aquests dies buscar aquestes neurones mirall que generen oxitocina. D'aquesta manera, podrem convertir-nos en persones vitamina, persones que porten, que ajuden, que resulten alegres i optimistes a moments de turbulència.
A Primera Hora, amb Mercè Raga.
2 minuts que passen ara mateix de les 8 del matí. Avui, el primer pensament del dia ens el porta Franzina Alzina, presidenta de la taula del tercer sector.
Estem vivint una situació i un moment que mai haguéssim pensat haver de viure. En aquests moments tan delicats, les mostres de solidaritat es multipliquen, tals com les del voluntariat. La majoria de les persones voluntàries que s'han ofert per edat, estan catalogades com a població de risc. Ha calgut demanar-los que es quedin a casa, contra la seva voluntat, perquè per elles és més important ajudar els altres que pensar en si mateixes. Una mostra més de la força d'estimar.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Gràcies, Franzina, per aquest primer pensament del dia, primer pensament també de la setmana de 3 minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions des dels estudis. Avui tenim aquesta setmana en David García a la producció, des de casa en Ferran Capdevila a la selecció musical, la Maria Sierra Rodríguez, la redacció Ignasi Miranda, Rafa Sanauja i Berta Sacanell, l'Àngel Ribé també als telèfons ja preparadíssima i ja ens ha desitjat un molt bon dia, i a les tecles del so, atenció, avui el saludem a ell. Bon dia, Jordi Carretero. Benvingut. I també una salutació especial al Xavier Aguilar, que també el tenim per aquí coordinant-ho tot. Aquí també li hem de desitjar un molt bon dia i bona setmana. És el codirector d'aquest programa, Joan Trias. Com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Què tal, Joan? Què? Com va? Com ha anat el cap de setmana?
Bé, home, bé. Plujós. Sí.
Plujós, no?
Sí, i encara dura.
Has pogut fer coses per això dintre de casa confinat? Segur que sí, eh?
I tant, i tant.
Demà és un gran dia. Jo crec que tu ja estàs pensant, no?
Sí o no?
Qui fa anys? Bueno, ja ho desvetllarem.
Ja ho...
Sí, no? Ara ja saps per on vaig o no?
Més o menys, sí.
Vinga. Protagonista del dia, Joan, qui és?
El decret que aprovarà avui el Consell de Ministres que regularà la sortida dels nens a partir del 27 d'abril.
I si treus el cap per la finestra, a banda de mullar-te?
A Barcelona hi trobaràs 16 graus, a Lleida 13, a Girona 14 graus, a Tarragona 15 graus i a Andorra 8 graus.
De què parlarem avui al programa?
Doncs parlarem del Gremi de Floristes de Catalunya, que ha engegat una iniciativa per fer un tast de la Diada de Sant Jordi aquest 23 d'abril, com pertocaria, i és que han ideat la campanya Rosa de Sant Jordi. En parlarem amb el president del Gremi de Floristes, Joan Guillén. A partir de les 9 arriba el nou consultori legal d'aquesta casa amb els advocats de Digestum Legal. Atenció, perquè avui seguirem parlant de la crisi econòmica que provoca el coronavirus i com afrontar els estats d'insolvència amb Jorge Fallos, especialista en dret mercantil mercantil i soci fundador de Digestum Legal. A 9:45 del matí, Xavier Torrents, el nostre politòleg de capçalera, ens portarà l'anàlisi política dels últims dies i com veu ell les solucions polítiques que s'estan duent a terme arran d'aquesta crisi sanitària. I una setmana més fem un viatge pels bisbats del país per saber com es viu el confinament a les diòcesi. Avui anem cap al bisbat de Terrassa, mossèn Fidel Català, delegat de mitjans de comunicació. També comptarem una setmana més amb la secció Bústia de confinament, on Rafa Sanuja escolta tots els dubtes, preguntes, experiències, suggeriments o agraïments dels nostres oients. Què heu de fer per enviar el vostre missatge? Doncs bé, escriure'ns a oients@radiostel.cat o bé trucar-nos al 93 409 2777. Volem escoltar la teva veu. I Berta Sacanell, un dia més, que ens portarà l'agenda del dia.
Joan, et trobo a faltar aquí a l'estudi, deixa-m'ho dir, en aquests moments de complicitat.
Em deixeu dir alguna cosa personal o no? M'embarbusso més des de casa. Ho noteu o no? Si ja normalment
no
m'embarbusso, ja no, des de casa és...
No, saps per què? Jo tinc una resposta a això, Joan. Perquè, clar, no és el mateix, clar, no estem acostumats a...
Es fa molt estrany.
Els oients s'han de fer la idea, jo per això deia que hauríem de tenir unes càmeres per veure com està transcorrent tot això, perquè és digne de veure-ho. I, clar, també una webcam des de casa, perquè tu estàs llegint les notícies directament, entenc, des de la pantalla de l'ordinador.
Des de la pantalla, sí.
I això també té un alt risc, no, Joan? Vinga, va, deixo que baixis una mica el cursor. Quan et connectis a la xarxa, de què es parlarà?
Es parlarà de que els nens podran sortir de casa a partir del dia 27. Això sí, només els menors de 12 anys, en principi. Dels nous enfrontaments entre Moncloa i comunitats autònomes per la gestió de la crisi sanitària. També parlarem de la transferència de fins a 14.000 milions per les comunitats autònomes perquè tinguin més liquiditat. I si entres a la xarxa, finalment també es parlarà de les darreres paraules del cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil ahir en roda de premsa.
I avui el dia sona a... Vinga, doncs avui el dia sona a Celtas Cortos, un 20 d'abril. L'escoltarem d'aquí una estona. Us posem en context. Si fa 30 anys que els Celtas Cortos recordaven la magnífica nit a la cabana de Turmo, aquest 20 d'abril anhelen encara més aquelles rialles amb els amics des del confinament a casa seva. A l'aniversari d'un dels seus grans èxits, la cançó 20 d'abril dels 90, el grup de Valladolid, regrava ara la seva cançó més reeixida al costat d'artistes com ara Amaral, Rosalén i Sidoní, amb fins solidaris, lluitar contra el coronavirus, un 20 d'abril. L'escoltarem en el programa d'avui. Sí, la tenim, Jordi? Endavant.
Que hablar.
Las risas que nos hacíamos antes todos juntos.
Hoy no queda casi nadie de los dientes. Y los que hay
han cambiado.
Hasta tienes críos.
¿Qué tal te va con el tío ese?
Espero sea divertido.
Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos.
casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Me despido.
Si te mola, me contestas.
Espero que mis palabras
desordenen tu conciencia.
Pues nada, chica, lo he dicho.
Hasta pronto, si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigues sueño. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turbo?
Las risas que nos hacíamos antes todos juntos.
Hoy no queda casi nadie de los de antes.
Y los que hay
han cambiado.
Ara mateix passen 12 minuts de les 8 del matí. El que fem és iniciar aquesta maquinària informativa per posar-nos al dia amb les notícies a aquesta hora. Vinga, doncs destaquem aquestes primeres notícies que comencem a repassar amb Joan Trias. Comencem, com sempre, Joan, amb el recompte d'afectats per la Covid-19, i és que a Catalunya el nombre d'afectats ja és menor que el nombre de persones curades. Doncs sí, us estem explicant que en total hi ha 42.610 persones diagnosticades, 618 més que ahir, una xifra que redueix a la meitat el nombre de contagis nous que hi va haver dissabte. Aquests més de 42.000 casos són confirmats amb resultats positius de SARS-CoV-2 per una prova diagnòstica. Són el test ràpid o PCR. Si es compten els casos possibles, hi ha gairebé 70.000 persones més que tindrien la malaltia. En les últimes 24 hores, 206 persones han mort arreu del país, segons les dades que ha facilitat el Departament de Salut. Joan, també registren menys defuncions a Espanya causades pel coronavirus. Joan, et tenim? Doncs estem intentant buscar... Sí, Joan Trias, què tal? Bon dia de nou.
Què tal? Bon dia.
Vinga, es nota que és dilluns, eh? És un dilluns així que ens costa una mica. Però mira, que t'estava explicant que també registren menys defuncions a Espanya causades pel coronavirus.
Doncs sí, Espanya ha registrat aquest diumenge la dada més baixa de morts des del 22 de març. Han estat 410 en 24 hores, 155 menys que dissabte. La xifra total de morts des de l'inici de la pandèmia és de 20.453, i els contagis també continuen baixant. Se n'han registrat 4.218. En total, 198.470 persones han donat positiu de coronavirus. D'aquestes, 2.526 han donat positiu tot i ser asimptomàtiques.
I el president de la Generalitat, Quim Torra, ha detallat aquest diumenge les recomanacions en què es basarà el pla de confinament a Catalunya per quan aquest sigui possible.
Doncs sí, un pla que Torra ha posat sobre la taula durant la trobada telemàtica de Pedro Sánchez amb els presidents de les comunitats autònomes, però que només serà possible si el govern central, que fins ara hi té totes les competències, dona el vistiplau. Escoltem primer de tot el president de la Generalitat.
Ens cal aquí exigir i tornar a exigir que hi hagi una transferència de recursos per part de l'Estat, no només de liquiditat mitjans préstecs, sinó de transferències directes. La factura del coronavirus no pot ser un increment del deute de les comunitats autònomes.
És un pla ideat per l'epidemiòleg Oriol Mitjà que inclou tests serològics i PCR massius les properes setmanes i un passaport d'immunitat per poder fer el desconfinament de manera gradual i segura en 5 punts. El primer, tornada de les persones sanes als llocs de treball no essencials. El segon, desconfinament parcial i controlat de sectors concrets amb la sortida al carrer de persones sanes per evitar l'esgotament social i mesures de segregació temporal de grups de població que convé que no entrin en contacte. El tercer, obertura de bars, restaurants i actes amb aforaments menors de 30 persones mantenint la distància social. El quart, obertura d'escoles i equipaments culturals i esportius. I el cinquè, l'obertura d'esdeveniments socials, culturals i esportius amb aforaments de més de 30 persones. Però, com dèiem, qui ha de donar-ne el vistiplau és el govern central i així en parlava el ministre de Sanitat, Salvador Illa.
Esto sería buscando la participación y colaboración de las comunidades autónomas. Esta misma semana que acabamos hubo ya una primera reunión técnica con las comunidades autónomas. El lunes habrá una reunión a un nivel ya más político con las comunidades autónomas, pero en el marco del decreto de alarma todo el mundo sabe, como yo también tuve ocasión de aclarar esta misma semana, que estas decisiones corresponden al gobierno de España.
De tota manera, però Torra no és l'únic que ha demanat aquest traspàs de les comunitats autònomes. També ho ha fet altres presidents, com per exemple el d'Andalusia o el del País Basc, Íñigo Urkullu.
Conformamos un estado compuesto con marcos competenciales claramente diferenciados que deben respetarse y con realidades socioeconómicas distintas. En todo caso, yo prefiero, antes que un planteamiento de desescalada asimétrica con el pilotaje del gobierno español, un proceso de transición a la nueva normalidad construido de modo compartido y singularizado.
D'altra banda, els infants podran sortir de casa algunes hores al dia a partir del dia 27 d'abril.
Una nova proposta de Moncloa que inclou els menors de fins a 12 anys. Això sí, podran sortir, però no jugar als parcs. Així ho anunciava ahir a la Sexta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
Parques abiertos jugando al fútbol, evidentemente debemos entender todos que eso es una implicación, una posibilidad de transmisión, primero de coger y luego de transmitir el virus. Es decir, tiene que ser necesariamente algo mucho más tranquilo, por denominarlo de alguna forma.
Una nova mesura que ha creat novament controvèrsia perquè el govern de la Generalitat, des del Departament d'Afers Socials i Famílies, no ha entès perquè no es parla de tots els joves, també menors de 18 anys.
I a partir d'aquest dilluns, avui mateix, dia 20 d'abril, es podran recollir les farmàcies catalanes el primer milió i mig de mascaretes de la partida de 14 milions anunciada pel govern de la Generalitat.
A cadascuna de les 3.227 farmàcies de Catalunya li correspondrà una partida inicial de 450 mascaretes. Recordem que cada ciutadà té assignada una màscara gratuïta amb la seva targeta sanitària a través del sistema de recepta electrònica de CatSalut. D'aquesta manera, els farmacèutics portaran un control informàtic de totes les mascaretes que es reparteixin i la Generalitat les anirà reposant a mesura que es vagin esgotant. Això sí, les farmàcies han fet una crida a la responsabilitat per tal d'evitar aglomeracions i és que, segons informa avui el diari ABC, atenció, perquè fins al 90% del material sanitari que ha arribat a les comunitats autònomes l'haurien aconseguit pel seu compte.
Déu-n'hi-do, el cap de l'estat major de la Guàrdia Civil, José Manuel Santiago, ha dit aquest diumenge que el cos està treballant per minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi per part del govern.
Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Todos estos bulos luego pues los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales.
Unes paraules que van aixecar polseguera i és que partits polítics com Populars o Vox han criticat, cadascú a la seva manera, aquestes paraules. D'una banda, els populars van reclamar explicacions al ministre de Defensa, Grande Marlaska, que va respondre que tot plegat va ser a causa d'un lapsus. Vox, per la seva banda, ha demanat la dimissió del govern perquè vol matar la llibertat d'expressió fent servir una institució estimada pels espanyols, han dit, a través de les xarxes. Sigui com sigui, des de Moncloa s'estaria repensant ara mateix les rodes de premsa amb cossos militars i de la policia.
Ja veurem què passa. Breument us destaquem que Pedro Sánchez ha anunciat dels presidents autonòmics el repartiment de 14.000 milions d'euros perquè les comunitats disposin de més liquiditat. I atenció a aquesta dada, perquè en només 5 setmanes Mossos, policies locals i agents rurals s'han trobat amb infraccions de tota mena, acampades, calçotades, persones soles a la platja o bé portant la família a la caixa posterior del vehicle, Joan.
I és que s'han interposat ja més de 70.000 denúncies a tot Catalunya, els cossos policials es troben amb infraccions de tota mena i hi ha molts casos en què la gent tira fins i tot de picaresca. Però també hi ha queixes per denúncies abusives. Davant de la situació que es viu, Mossos, policies locals i agents rurals demanen que no s'abaixi la guàrdia i que es busqui un equilibri per aguantar les setmanes que encara queden de confinament.
I hem de dir res, un titular en pla internacional, que volem posar la mirada a Alemanya, en aquest país on s'han produït les primeres manifestacions sense manifestants per la lluita per un dret en ple coronavirus, i que el papa francès Joan alerta davant del virus de l'egoisme indiferent, i ho fa durant la missa al santuari de la Divina Misericòrdia. Francesc ha dit que no es pot immolar els qui es queda enrere, el qui es queda enrere en l'altar del progrés.
El Sant Pare va dir aquest diumenge segon de Pasqua que la misericòrdia no abandona els qui es queden enrere en l'Eucaristia celebrada a l'església del Santo Spirito in Sassia de Roma, coincidint amb la festa de la Divina Misericòrdia. Francesc va reivindicar el carisma de Santa Faustina Kowalska, venerada com l'apòstol de la Divina Misericòrdia.
I hem de dir que, finalment, en plena esportiva, la Lliga de Futbol Professional ha actualitzat el protocol de tornada als entrenaments per als equips de primera i segona, i ho fa amb un document actualitzat que ja ha entregat als equips.
En aquest nou document, la Lliga estableix en un mes el temps mínim per tornar a jugar des que es comenci a entrenar en solitari i fixa que calen 15 dies d'entrenaments en grup abans de tornar a competir.
8 i 20 minuts, gràcies Joan Trias. Ara és moment de saber l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Endavant, molt bon dia.
Hola, bon dia. La situació meteorològica ve marcada per les pluges, per les precipitacions en aquest inici de setmana, que ve marcat per l'aigua durant tot el dia. Ara, en aquests moments, està plovent sobretot a la meitat sud de Catalunya, Catalunya interior, però al llarg del dia pot ploure qualsevol indret i localment amb una certa intensitat. De cara a la tarda, les pluges més importants afectaran sobretot comarques de Barcelona, de Girona, Pirineu i Prepirineu. Al llarg del dia d'avui es poden acumular quantitats de més de 50 litres d'aigua per metre quadrat. I ara, pocs minuts després de les 8 del matí, aquestes precipitacions ja acumulen més de 20-25 litres a molts punts de les comarques de Tarragona i ha de continuar plovent. Per tant, com dèiem avui, un dia amb precipitacions, amb pluges que localment poden ser intenses, com les d'ahir, que van arribar a sobrepassar els 80 litres d'aigua per metre quadrat a punts de les comarques de Barcelona. La cota de neu estarà situada al voltant dels 2.500 metres i les temperatures avui semblants a les d'ahir, màximes en general entre els 16 i els 18 o 19 graus. Per tant, temperatures inferiors a les normals per l'època de l'any. De cara a demà es mantenen les precipitacions i dimecres encara estarem parlant de pluges a molts punts del país.
Gràcies, Jordi. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Pel que fa al trànsit, les pluges encara provoquen problemes en algunes carreteres. Queda tallada la carretera de la Rabassana en tots dos sentits. El tram final d'accés a la Ronda de Dalt també es dona pas alternatiu a la BB baixa 2024 a Vegas, degut als despreniments, i a aquesta hora un accident a l'enllaç de l'AP7 amb la B23 talla un carril a l'altura del Papiol al sentit Barcelona. Això està provocant retencions de 2 quilòmetres. D'altra banda, pel que fa al volum del trànsit, aquest cap de setmana hi ha hagut un lleuger repunt durant el dissabte respecte al dissabte anterior, tot i que es manté en general una dinàmica de la baixa en comparació a la circulació habitual. Ahir van entrar un 90% menys de vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona respecte a un diumenge normal i en van sortir un 92% menys. I dos últims apunts pel que fa a les restriccions per carretera. Les obres a la C13 continuen provocant talls intermitents entre Rialp i Llavorsí i en motiu de l'estat d'alarma es mantenen els controls fronterers d'entrada al país. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix, per avaria tècnica, les tres línies del tramvai circulen en retards, amb freqüències de pas alterades. La resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya no registren, però, incidències destacables, segons indiquen els diferents operadors de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal. L'aigua, font de vida. espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Aquests dies de confinament dona molt per fer moltes coses, entre elles llegir més de l'habitual i recuperar les lectures acumulades en els últims mesos. Avui no us vull parlar d'un llibre, però sí d'un fet que m'ha provocat l'haver llegit un llibre.
L'aigua i tu.
I és que l'altre dia, tot llegint la novel·la de Pierluigi Capello, Aquesta llibertat, novel·la que, per cert, us recomano, em va cridar l'atenció un passatge molt breu d'un dels capítols que diu així: es renta el tors a l'aigüera amb aigua freda perquè la calenta triga una eternitat a sortir. I això em va fer pensar en aquesta gran veritat: l'aigua que malbaratem mentre esperem que surti la calenta. Pot semblar una quantitat modesta, però hi ha habitatges on el temps d'espera pot ser d'un o dos minuts i l'aigua que es malmet pot superar els 5 litres, fet que es tradueix en varis milers de litres d'aigua malgastada a l'any. Per tant, atenció, una galleda pot ser una bona aliada en aquests casos. En ella hi podem recollir l'aigua freda i utilitzar-la més tard, per exemple, per regar les plantes o altres usos alternatius que segur, segur, pensant-hi una miqueta, us vindran al cap. Així que ja ho sabeu, a partir d'avui caldrà pensar-hi. Mentre no surti l'aigua calenta, aprofiteu l'aigua freda i segur que una mica d'aquí i una mica d'allà l'estalvi al cap del temps no serà poc.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Aquest és un missatge dels doctors Magda Campins, Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà i Antoni Trilla a tota la població.
Sisplau, protegeix-te i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots, per la teva vida i per la dels altres.
Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Dos minuts i ja ens situem al punt de 8:45 del matí. Moment d'anar cap al quiosc de Can Trias i també al quiosc de Can Sanauja, que ens ajuda el Rafa amb aquesta redacció, i fer un cop d'ull, doncs, a les portades principals dels diaris del País. Joan Trias, bon dia de nou.
Doncs bon dia de nou. Primer de tot comencem precisament pel diari El País, que ens explica que Espanya proposa un gran fons de deute perpètua de la Unió Europea. Expliquen que el govern de Sánchez proposarà en la cimera de dijous transferències de fins a 1,5 bilions en una proposta ambiciosa però negociable amb Angela Merkel. I també un titular en plana internacional que mira cap al Regne Unit: la gestió de la crisi acaba amb el període de gràcia de Boris Johnson. Pel que fa a La Vanguardia, ens expliquen que Casado dirà avui que no a Sánchez a la taula de diàleg que impulsa. El líder del Partit Popular acudeix a la cita amb el president carregat de retrets a la seva gestió. D'altra banda, també destaquen que el sector turístic espera que l'activitat caigui fins a un 81% i que patronal i sindicats demanen ampliar el ERTO de força major. El Periódico de Catalunya diu que Fernando Simón diu que permet fer esport i que els majors passegin. Són mesures que estan sobre la taula. El portaveu sanitari assegura que són decisions que requereixen un control més estricte. Anem cap al diari Ara. Una mascareta per persona cada 7 dies a les farmàcies. El pla que s'activa avui, el govern espanyol passa a controlar el preu de mascaretes, guants i antisèptics. El punt avui, tornar a la vida. El component genètic del pacient podria ser una de les variables determinants a l'hora de saber per què uns malalts poden superar l'UCI i d'altres no. Expliquen que els primers casos d'èxit en persones que han pogut sortir dels serveis de cures intensives ofereixen noves dades per poder fer recerca sobre possibles tractaments contra la Covid-19. I finalment, el periòdic d'Andorra ens avisa que el servei de guarda d'infants rep 85 sol·licituds i 17 són aprovades. Es tracta d'un servei que forma part d'aquesta primera fase de desconfinament i que el govern d'Andorra ha posat a la disposició de la ciutadania.
I pel que fa als diaris digitals, diaris locals, Joan Trias.
Primer de tot, el diari Més diu farina, llevat, cervesa i pizza, la llista de la compra dels tarragonins. Expliquen que el confinament fa caure la venda de fragàncies, però dispara els tints i certs productes locals, com l'oli de cabassers. I en altres titulars, destacant que els farmacèutics demanen no anar a buscar la mascareta si no és urgent. El diari Segre ens explica que l'Institut Català de la Salut descarta test ràpid per al seu personal, al ser poc fiables i també de dades, destaquen els 4 morts més que hi ha hagut a Lleida i els 23 nous positius confirmats. I finalment, el diari de Girona ens avisa que el govern espanyol avançarà 14.000 milions de liquiditat a les comunitats autònomes. Expliquen, a més, que Torra assegura que aquests diners no són extres, sinó que ja estan previstos al model de finançament.
I ja per acabar aquest repàs, mitjans religiosos.
Catalunya Cristiana ens explica que dels nostres germans podem recuperar les declaracions aquestes d'Òscar Costa, sots director d'Arrel Sant Ignasi del Bisbat de Lleida, en què deia que caldrà veure com afrontar l'atenció de les persones que emergiran arran de la situació econòmica que deixarà la pandèmia. Flama.info ens explica UNICEF, un alto al foc mundial per 250 milions d'infants. Ens expliquen que tots aquests infants necessiten estar fora de perill de la violència. Anem cap a Religió Digital, que titulen amb aquesta frase, aquí hi ha molt dolor i la gent no ha pogut ni plorar, no ha pogut comunicar-se. Són paraules del cardenal arquebisbe de Madrid i vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola, Carlos Osora. I finalment, a l'ETEIA, que es pregunta el següent: tant bombardeig informatiu ens impedeix anar a l'essencial? És la pregunta que es formula el diari en un dels seus articles de reflexió.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Trias. Després tornem a parlar. Que vagi bé.
Fins ara.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
I ens anem despertant en aquest dilluns de 20 d'abril. Mare meva, 4 dies i estem a Sant Jordi. Si bé és cert que aquest any Sant Jordi caurà en dijous, dia 23, però la diada es celebrarà al juliol. També ho és que el Gremi de Floristes de Catalunya ha engegat una iniciativa per fer-ne un tas, confinat, això sí, aquest 23 d'abril, com per tocaria, i és que han ideat la campanya Rosa de Sant Jordi a casa, que pretén fer arribar les roses per qui ho vulgui a domicili, pretenent així també ajudar el cultiu de roses dels productors del Maresme i també el col·lectiu de les floristeries a ser de nou floristes per Sant Jordi. En parlem de tot plegat avui al programa Primera Hora amb el president del Gremi de Floristes de Catalunya. Ell és el senyor Joan Guillén. Molt bon dia i moltes gràcies.
Sí. Hola, bon dia, què tal? Com esteu?
Molt bé. Primer de tot, com es troba? Està bé? Confinat, entenc, senyor Guillén?
Bueno, ara confinat i mig treballant ja. La veritat és que sempre hem estat... Aquest confinament és enganyós, perquè estàs treballant igual.
Ens ho dirà, sí, sí.
Sí, sí, agafes nervis perquè no estàs acostumat a treballar igual. Videoconferències a una hora, a una altra... Jo crec que... Aquesta és una seqüela no declarada de la pandèmia, que és aquest estrès i aquesta nova forma de treballar.
Doncs
però amb aquest confinament, sí.
Estic 100% d'acord amb el que està dient, Ens hem hagut de trobar en una situació totalment excepcional i noves maneres de treballar. I més vostès, des del Gremi de Floristes, no?, que arriba aquest de Sant Jordi, com neix aquesta iniciativa de Rosa de Sant Jordi a casa?
Bueno, doncs neix, jo crec que de la necessitat, no? És a dir, anem a veure, vam rebre moltes consultes per part de particulars, de gent en general, que ens preguntava si d'alguna manera es podria aquest any tenir una rosa, no? Clar, això també canalitzat a través de les floristeries que els feien la pregunta, també. I ens van trobar que realment molta gent el que deia, com això de Sant Jordi és una emoció, al final, diu, home, ja estem confinats, ja estem fent tot el que s'està fent, ja estem en aquesta línia, però tampoc podrem tenir ni aquesta rosa per Sant Jordi. Llavors, arrel d'això i tal, vam intentar, diguem-ne, coordinar-ho. Llavors, el gremi l'únic que ha fet és coordinar. És a dir, hi ha moltes floristeries que romandran tancades perquè han cregut que no s'havien de sumar a aquesta iniciativa, però també hi ha moltes floristeries que obriran. En aquest moment, a la pàgina del gremi de floristes, que és on informa on estan ubicades aquestes floristeries, poc li falta ja per les 200 floristeries. Què és el que hem fet des del gremi? Pues fer un protocol de seguretat des del moment que arriba la flor, l'elaboració i el lliurament al domicili. Hem fet també la informació, perquè el que volem, al cap i a la fi, és que les distàncies siguin el més curtes possibles des de la floristeria al lloc de destí. Mm. I després també, alhora, aquí hi ha una altra qüestió. Vull dir, ja sabeu que la flor és un article que té caducitat, i quan va arribar tot aquest tema del tancament i el confinament, doncs tot el que hem tingut s'ha tingut que llançar completament, clar. Els productors també, i llavors en aquest moment, clar, hi havia rosers que ja estaven preparats aquí a Catalunya per Sant Jordi. Tenim tot el sector majorista a través del mercat de Mercabarna i el mercat de Vilassar, que són uns grans professionals, també amb saturació tècnica. Llavors, al final, entre tots, vam parlar i hem aconseguit un Sant Jordi de mínims, perquè és un Sant Jordi de mínims, però intentem donar sortida a la producció local, intentem donar també un petit respir a tot el que són els dos distribuïdors, els dos mercats, i a través d'aquesta manera una mica més interna, diguem-ne d'alguna forma, no? Doncs intentar generar aquesta diada de Sant Jordi. I, bueno, al moment sembla que va funcionant.
Justament li volia preguntar sobre això. Avui estem parlant amb el senyor Joan Guillén, ell és el president del Gremi de Floristes de Catalunya. Es preveu que es venguin moltes roses, així almenys per salvar aquest comerç de la flor amb aquest Sant Jordi de mínims?
Bé, jo en aquest Sant Jordi de mínims, en un principi, es van plantejar al voltant de 300.000 roses que podien ser a tota Catalunya. És el que s'estava parlant. De moment anem sobre aquesta línia, però com la situació és tan anòmala, no tenim encara prou dades per saber com està funcionant tot en aquest moment. És de mínims. Si pensem en una diada normal de 6 a 7 milions de roses i ara posem aquesta xifra de 300.000 de referència, és una diada del 5% o 6% del global total, no? Què vol dir? Que, evidentment, sortida de tota la flor a nivell proximitat. Segon objectiu, fer una mica de respir en aquest també econòmicament a tot el que és comerç de proximitat, perquè és un gran sector, és un sector ple d'autònoms, el sector majorista també és un sector també molt ple d'autònoms, i era una mica, pues, també servirà per cobrir una mica a final de mes, no? Perquè el dia 30 continuem penjant despeses, les mesures no estan arribant a peu de carrer, i això fa que la situació sigui crítica en molts casos, no? Llavors, aquesta era la idea una mica i està funcionant. No sabem on arribarem, això també. Sabrem una mica
sobre la marxa, no entenc? Clar, sobre aquests dies. Quins inconvenients hi veu en fer Sant Jordi al juliol? Vull dir, sense ser-ne gens experta en aquesta matèria, per això li preguntem, a finals de juliol hi ha roses?
Sí, bueno, a veure, l'acord entre la Cambra del Llibre i nosaltres, com a gremi, potser hem encapçalat el tema d'estar parlant, no? Perquè no podem estar parlant 15 a l'hora, no? Nosaltres hem representat el sector de la flor i planta viva. En aquest sentit, nosaltres ja estàvem en contacte sempre amb els majoristes. Ja havíem fet una forquilla de dates per veure si hi hauria la possibilitat de que estiguessin les roses per aquelles dades. I segona, també donar l'oportunitat de dir, bueno, pues, si ara se surt una quantitat de producció, que hi hagi poda de rosers i ja puguin treballar perquè en el juliol estigui. Això és el que vam parlar i llavors això teníem que fer-ho amb una miqueta de temps i amb la Cambra del Llibre vam acordar al final aquesta dada, que ens permet. No ens permetrà tenir els 6 o 7 milions de roses de sempre a Catalunya, però com a mínim sí que tenim garantit 3 o 4 milions. I jo crec que en aquest moment la diada amb aquestes xifres sí que ens permetrà doncs, tenir un Sant Jordi diferent també, perquè també estarà sotmès a el que digui l'autoritat sanitària, però ens permet fer un Sant Jordi al carrer, que és el que ara falta, perquè al cap i a la fi l'únic que hem fet és traslladar el dia del llibre i la rosa el 23 de juliol, perquè Sant Jordi és la setmana que ve i és inamovible, bueno, perdó, aquesta ja, que és dilluns avui, aquesta, i és inamovible. L'únic que hem fet és traslladar aquesta manifestació de carrer. Llavors, els mínims també per a aquesta manifestació de carrer, en aquest moment, com estem treballant amb temps, hi seran, i tot dependrà una mica del volum que es pugui donar, depèn del que ens marqui l'autoritat sanitària, que en cada moment s'està seguint totes les seves directrius, perquè una cosa és que sigui una celebració, però que no comporti cap tema negatiu a darrere.
Ja per acabar, senyor Guillén, president del Gremi de Floristes de Catalunya, què hem de fer si volem regalar una rosa aquest 23 d'abril?
Jo li diria dues coses molt ràpides. Si volen anar amb seguretat, tenen la pàgina web del Gremi de Floristes de Catalunya, on hi ha un mapa interactiu en el que li sortirà aproximadament, quan et posis per localització, les floristeries que tens més a la vora per poder fer un encàrrec. Aquesta és per una banda. Nosaltres l'únic que facilitem és el contacte. Vull dir, no s'especifica cap mena de qüestió, simplement que aquestes són les floristeries que sí que estan fent-ho, adreça també elles, no? I la segona és, a veure, en aquest moment crec que hi ha una situació, no sembla que fins i tot el president de la Generalitat en la seva última intervenció ho va estar apuntant, no? Hem d'aprendre de tot el que està passant ara, no? Hem d'aprendre de que estem depenent a vegades tant de les coses, la globalització, que venen de tan llocs diferents, i jo crec que estem oblidant la botiga de barri, que ara veiem els carrers tancats, que tristos, però és que si continuem amb aquesta evolució de compra a través d'aquestes grans plataformes, ens estem quedant sense aquestes botigues del barri, perquè és un degoteig constant de tancament, no? Doncs el que hem de fer és això, procurar que aquestes botigues de barri i aquest comerç de proximitat doncs pugui reflotar una mica, perquè això és fonamental. Per tant, o mires la pàgina del Gremi o truques directament a la floristeria, que la mires, que segur que tens al voltant de casa teva. No te'n vagis lluny, queda't a casa i compra també el més a la hora de casa teva, i a dir, que a la floristeria. Busca el telèfon, contacta amb ella, i si veus que no contesten, doncs, bueno, si mira el planer i ja veuràs que aquella igual no figura perquè ha decidit no obrir, però hi ha una altra que segurament està a la vora i podrà també acostar-la.
Doncs, Joan Guillén, president del Gremi de Floristes de Catalunya, moltes gràcies per haver entrat avui al programa a primera hora i bon Sant Jordi. Esperem que vagi molt bé gràcies a aquesta gran iniciativa. Rosa de Sant Jordi a casa.
Moltes gràcies a vosaltres, cuideu-vos molt també i que puguem celebrar-ho a mínims, però com a mínim Sant Jordi superi una mica la pandèmia. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè, bon dia.
Bon dia.
I ara fem un viatge en el temps, musical, eh? 1984. Ai, què va passar aquest any? Arriba aquest àlbum, el setè àlbum del cantautor nord-americà de Boss, Bruce Springsteen. I ho feia amb dues grans cançons, Dancing in the Dark i aquesta que escoltarem tot seguit, que va ser la primera cançó que va ajudar Bruce Springsteen a arribar a la popularitat per al gran públic. Born in the USA.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Matins rodons a Ràdio Estel. A les 8 posa el teu matí al dia amb la primera hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta 50ers, reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, O10 meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, rodons, amb Ràdio Estel. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Aquesta sintonia ens marca que hem de donar pas a l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès, perquè ens recordi qui li hem de felicitar aquest dilluns 20 d'abril. Endavant, Joan.
Repassant el santoral corresponent al dia d'avui, ens adonem que s'escau la diada de Sant Sulpici i Servilià, màrtirs, que no tenen res a veure amb Sant Sulpici, el bisbe de París. També trobem que és Sant Agnès de Montepulciano. Aquest Agnès de Montepulciano havia nascut allà, aquesta localitat, el 1268, i era filla d'una noble família que va ingressar com a religiosa dominicana als 9 anys. Després d'una vida santa, va morir l'any 1317, quan encara no havia complert els 50 anys, i el seu sepulcre és visitat abastament. Té fama d'obrar miracles, i encara podem afegir, per acabar el santoral d'avui, una altra santa, Santa Oda, de la família imperial alemanya, que no és res més Oda que el femení de Ot.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Havia de dir que tots estem fent el que hem de fer per lluitar contra el coronavirus, que som més solidaris, que som capaços de superar el que no ens imaginàvem. Així que agafem forces, que ens en sortirem.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
Nou minuts i ens situem al punt de les 9 del matí d'aquest dilluns. D'aquí res, a partir de les 9 parlarem amb els companys de Digestum Legal, parlarem de la crisi econòmica que provoca el coronavirus i com afrontar els estats d'insolvència, aquesta segona part que ja vam iniciar divendres passat, i parlarem amb Jorge Fallos. Ell és especialista en dret mercantil i soci fundador de Digestum Legal. Per cert, que podeu començar a trucar si voleu, eh? Si teniu algun dubte al voltant d'aquest tema, al 93-409-2771. 93-409-2771. I ara sí que, una setmana més, continuem aquest viatge pels bisbats del país per saber com es viu el confinament a les diòcesis. Avui anem cap al bisbat de Terrassa. Parlem amb mossèn Fidel Catalán, delegat de Mitjans de Comunicació.
El confinament des dels bisbats.
Bé, molt bona Pasqua a tots vosaltres des de la diòcesi de Terrassa. És veritat que en aquests dies estem mantenint tota l'activitat que les circumstàncies ens permeten i fins i tot s'està incrementant molt, perquè com el nostre bisbe ens recorda, la diòcesi no tanca les parròquies no tanquen, les delegacions no tanquen, les comunitats religioses no tanquen. De tot això que s'està fent, permeteu-me compartir amb vosaltres tres coses importants. Una primera, la que es realitza des del que és el bisbe i pròpiament la cúria, no? El senyor bisbe, al llarg d'aquests setmanes, ha gravat 5 vídeos i els ha adreçat a tots els diocesans amb reflexions sobre com viure el moment actual. També manté ell la retransmissió pel canal YouTube de la missa a les 12 cada dia i el rosari a les 7 de la tarda. Ell manté també el contacte amb els preveres, diaques i comunitats. La cúria, per exemple, la seva atenció continua sent telemàtica, telefònica i s'ha generat un servei d'atenció espiritual personalitzada. En segon lloc, pel que fa el que és l'atenció caritativa, l'atenció social, com que la caritat no tanca, sinó que continua encara més oberta, podem dir que en aquest moment s'han triplicat ja les necessitats i s'està treballant per triplicar, evidentment, els recursos. I entre aquests recursos es compta cada vegada més amb un nombre creixent de voluntaris joves que s'han ofert precisament per col·laborar, per distribuir el menjar en els menjadors socials, per anar a les llars particulars de les persones grans a portar-los-hi, per fer apadrinament telefònic amb gent gran. Càritas manté també amb voluntaris i professionals tota la seva intensa activitat i la incrementa. I en tercer lloc, el que podríem dir que és l'atenció a les llars o l'atenció a les famílies. Des dels mossens, amb la retransmissió de la missa, les reflexions que fan arribar a través de tantes i tantes possibilitats que ofereixen les xarxes socials. Des del seguiment de la catequesi, de les catequistes i de tots els infants i les famílies. Els mateixos mossens mantenen l'atenció als hospitals. També, quan hi ha un difunt, en la pregària i quan és possible, i en aquest sentit hi ha un oferiment constant pel que fa a fer un respons en els cementiris. També el concurs bíblic ha creat un concurs bíblic de confinament, precisament per fer-ho a les famílies. Hi ha mossens que envien reflexions amb bon humor per tal d'ajudar a mantenir el caliu, propostes d'activitats des dels esplais amb activitats de joc. És a dir, tot el que ajuda a mantenir la vida de la comunitat parroquial, de la comunitat diocesana, a nivell espiritual, a nivell virtual, però a nivell molt real. Moltes gràcies.
Salutacions des del Bisbat de Terrassa. Moltíssimes gràcies per aquest repàs de confinament. I aquesta setmana també, amb la secció Bússia de confinament, us recordem que Rafa Sanahuja escolta tots els vostres dubtes, preguntes, experiències, suggeriments, agraïments que tingueu al voltant del coronavirus. Què heu de fer? Doncs mira, enviar el vostre missatge o bé escriure'ns a oients@radiocel.cat o bé ens podeu trucar al contacte automàtic, que és el 93 409 27 77. Volem escoltar la teva veu. I ara també volem escoltar Rafa Sanahuja.
Bústia de confinament. Agraïments, experiències, preguntes, queixes i crides. L'oient s'expressa.
Hola, hola. Des que va començar el confinament aquí a Radio Estel estem ben atents a vosaltres, als nostres oients. Atents a les vostres necessitats, als vostres requeriments i també a les vostres accions solidàries tan necessàries en aquests temps. Aquests dies enrere, a través de SOS Radio Estel, hem pogut ajudar-vos en algunes de les necessitats que ens heu transmès, com ara va passar com Núria, de Barcelona, a la qual vam poder ajudar perquè un voluntari li faci la compra setmanal, ja que ella estava sola i no podia fer-ho. Però aquesta secció evoluciona, no es queda quieta, i ens hem adonat que, a més de requeriments o necessitats, també teniu altres coses a dir, i volem que us sigueu fent aquí, amb nosaltres, a Radio Estel. Així que ja fa uns dies que hem obert la nostra bústia de confinament per escoltar-vos, per escoltar qualsevol cosa que vulgueu dir-nos. Estem ben atents, peticions, esclar, necessitats, però també oferiment, pot ser, per ajudar als altres, i també agraïments per a les persones que en aquests dies han tingut detalls amb tu, amb vosaltres o que t'han ajudat o que t'han donat simplement alegria? Doncs volem saber-ho. I com ho heu de fer? Molt senzill, com sempre, escriure'ns a oients@radioestel.cat o bé trucar al 93-409-2777, repeteixo, 93-409-2777, i deixar-nos ahir el missatge que us surti el que vulgueu. Volem escoltar la teva veu, com la veu de Rosa Maria, que ens ha deixat ja aquest missatge.
Hola, molt bon dia. Soc Rosa Maria i sempre escolto Ràdio Estel. Voldria donar les gràcies a una nova veïna de la meva escala, que tot i sent nova i quasi bé no coneixem, tots els matins truca a la meva porta per preguntar com estic i per oferir-se a comprar-me el que necessito. Moltes gràcies a tots els que, com ella, ajudeu a les persones que estem soles. Una abraçada.
Gràcies, Rosa Maria. I ja sabeu, oients@radioestel.cat o bé ens truqueu i ens deixeu un missatge al 93-409-2777. Per a tots els dubtes, preguntes, experiències, suggeriments o agraïments. El que vulgueu. És la nostra bústia de confinament. Estem ben atents i volem escoltar la teva veu.
Recorda, envia el teu missatge al contestador 93 409 2777 o a oients@radioestel.cat.
Gràcies, Rafa Sanahuja, per aquesta feinada al capdavant de la bústia de confinament. Volem escoltar la teva veu, volem escoltar les teves experiències, preguntes, dubtes que tinguis al voltant del coronavirus. Però a partir d'ara volem que continuïs amb nosaltres aquí a Ràdio Estel. Saps que a partir de les 9 encara tenim una horeta més per viure amb vosaltres aquesta primera hora d'aquest dilluns, amb Tirant pel dret i altres continguts. A partir de les 10 arriba Sergi Mas amb 50ers. A partir de les 11, oh Déu meu, a Miquel Burgà, avui a la recerca dels 10 monuments, dels 10 monuments que més us han impressionat. Atenció, arriba una nova edició de Salut Natural per tothom. També saps que ens pots començar a trucar al 93 409 2772, quarts d'una. Iniciem aquest contingut també a les 6. Atenció, novetat, Mirador de l'Actualitat. Torna al programa d'actualitat de les tardes de Ràdio Estel amb un format adaptat al confinament. Serà a les 6 de la tarda. A un quart de 8, missa des de la catedral. En aquests moments, Ràdio Estel et porta diàriament, com ja saps, la missa des de la catedral de Barcelona, presidida pel bisbe Antoni Vedell. I avui una nova cita amb la veu de Càritas serà a les 8 del vespre amb l'actualitat de la institució Càritas Catalunya. Tot això és el que podràs escoltar si et quedes amb nosaltres a Ràdio Estel. Però ara també et recomano que et quedis, perquè en el punt de les 9 del matí ja tenim el nostre company Joan Trias perquè ens posi al dia amb les notícies més destacades a aquesta hora.